89.6 FM. Cope Menorca.
Molt bon dia, Menorca. Ens quedem amb aquesta frase. Nos afecta todo lo que deje de venir. Idò. La 1:35, es matí de Menorca, que comença després d'aquesta primera part de Matí de Balears. Una cordial salutació de Miquel Àngel Pons en nom des que fa impossible aquest test de ràdio, que comença ara i mos farà arribar fins la 1:30 en punt. D'aquí uns moments repassam l'actualitat, tot una prou, una aturada, bones recomanacions i entrem en matèria.
Papá, ¿dónde vamos?
A llevar el coche al taller, hija.
¿Por qué? ¿No funciona?
Sí, pero los coches hay que revisarlos de vez en cuando, cariño.
Pues Bruno dice que su papá lo lleva a casa de un señor y que es muy barato.
Pilar, hija, yo nunca haría eso. Mucho más importante que el precio es tu seguridad y la de tu hermana. Con eso no juego.
No te la juegues, cuida de los tuyos. Nosotros cuidamos de tu vehículo. Acude a tu taller de confianza. Es un mensaje de Pyme Menorca, la Asociación de Talleres del Automóvil de Menorca, la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Menorca y con la colaboración del Consell Insular de Menorca.
Quan tens unes ulleres per veure i de lluny.
Gratis!
De prop.
Gratis!
I des de totes les distàncies.
Gratis!
Unes ulleres no són tan sols unes ulleres, són molt més. Perquè només a Multiòptiques, amb les teves ulleres molt progressives d'alta gamma per 197 euros, t'emportes les segones? Gratis! Molt. Més de 1.000 models. Consulta condicions a Multiòptiques.
Multiòptiques Mahón. Ses Moreres 25, Mahó. I Multiòptiques Mallans. Ses Voltes 31, plaça Pins 6, Ciutadella. Número 1 en serveis òptics.
El diari Menorca destaca avui a la seva portada: los productores de leche se quedan fuera de las ayudas estatales. Más unidos que nunca contra el cáncer de mama. La Menorca talaiòtica no pot ser un simple eslògan publicitari. Premio al Hotel Aguamarina por su inserción laboral. Vineyard Bay avanza con la idea de tratar 50.000 toneladas al año. Un estudio previo avala que el Consell recurra para no pagar a Cesgarden. San Luis defiende la designación del nuevo cargo, pero oculta su nombre. Los votos de MES, Esquerra Unida y Podemos en las autonómicas dejarían al PP sin senador. Y una entrevista en Ferran Porto, conseller del Grupo Porto, que dijo la máxima es poner el énfasis en la personalidad local. Los sindicatos amenazan con una huelga en la sanidad antes del 20 de diciembre. Jessica Nucio tancará la temporada operística. Wolves guanya el Festival de la IOR y en Basports sigue el lío con la hierba. A pesar de las acciones de recuperación, los campos de césped artificial presentan un estado lamentable. El equipo profesional Sky, una opción para la próxima vuelta cicloturística de Menorca, y el San Luis condicionado por las difíciles conexiones aéreas en sus partidos a domicilio. Tot d'una tenim connexió amb José Barbeu, una altra tanda de bones recomanacions.
Blanco, rojo, azul, verde, de esta marca, de la otra, ¿y a qué precios? Hay para todos los bolsillos.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión los días 23, 24 y 25 de octubre en Ciutadella, zona aparcamiento Passeig de Sant Nicolau, frente a la Plaza dels Pins.
Todas las marcas, colores y modelos totalmente revisados, a los mejores precios. Feria del Vehículo de Ocasión, días 23, 24 y 25 de octubre, te esperamos en Ciutadella, zona aparcamiento Passeig Sant Nicolau, frente a la Plaça dels Pins.
Organiza Asociación de Talleres del Automóvil de Menorca y PYME. Colabora Consell Insular de Menorca y Ayuntamiento de Ciutadella.
Centro Maxilofacial Dr. Manel Coll Anglada, 971-48-4487. Único especialista en cirugía oral y maxilofacial residente en Menorca. Somos el primer y único centro en Menorca que integra la odontología y cirugía maxilofacial, ofreciendo un tratamiento completo a nuestros pacientes. Nos dedicamos a la implantología dental y a la odontología. Prótesis dental, ortodoncia, endodoncia, odontopediatría y estética dental. En Centro Maxilofacial te ofrecemos la seguridad que implica una formación médica y especializada en cirugía oral y maxilofacial para el cuidado de tus dientes. Estamos en la calle Dr. Camps 42 de Ciutadella. Cita previa en el teléfono 971-48-4487. Para más información, consulta en la web centramaxilofacial.com.
89.6 FM. Cope Menorca.
I doncs sí, com cada dia, repassada l'actualitat, en titulars, anem a saber en José Barber d'aquesta actualitat, quines qüestions li han cridat l'atenció. José Barber, molt bon dia.
Molt bon dia, Miguel Àngel.
Què tal, com estem?
Molt bé, aquí un dia d'aquest ja quasi que sembla que vol entrar ja s'hivern, que sí. Està ben enriolat, ha plegut i, bueno, i s'ha refrescat un poquet. Jo crec que ja estem en sort aquesta bona. El que allà on no, jo no estic prou convençut és que diumenge o dissabte m'ho tinguin de barata sort.
Sí? Jo tu també firmaries ara ja una campanya
per internet?
Jo firmaria
tot d'una, sí, vull dir que ja tenen el meu apoio, sí? I firmaria allà on tingui de firmar i ja m'explicarà qualcú com
a tu a nivell pràctic, en prou, tu trobes que gastes més, gastes manco llum per el canvi d'hora? O...
Estimat, el que és a nivell pràctic és el que tu fas disca teua, que pagues el llum quan no ets un puesto, sí, que poses la tarifa quan hi ha la tarifa nocturna, poses la lavadora, sí, poses... Sí. Vull dir, aquí és quan tu fas de sort. Però el que és el tema general de lo que és les administracions, quantes vegades, Miquel, no passes per qual que van diversos lluns en set, sí, sí, fin, sí, de setmana, eh? I ja no és un problema d'horari. Vull dir que jo el que m'agradaria que el dia fos un poquet més llarg, i bueno, si mos han d'aixecar les fosques... Pues...
Però mira, podem... Sí, sí. Però jo el que crec és que aquestes recuïdes de firmes, això, a la pràctica, sí, serveix per testimoniar un malestar o una postura d'un col·lectiu, però que a la pràctica després no en fan ni punyetero cas. Els que
no, però després serien famosos, però... perquè sí, també, a més de Canàries, dirien, sí, sí, Balears, sí, també.
I Balears, eh? També, sí.
Perquè
sí,
diuen horari espanyol i després Canàries, una hora menys.
Jo, aquí... Bé, però quan a tota Europa anàvem, m'assembla que quasi tota Europa va amb el mateix horari, vull dir, nosaltres anaríem amb horari de Grècia
o de
Turquia, però vinga, escolta, si teníem una... Si deien que ja hi havia problemes amb una planta de tractament de residus, resulta que n'hi haurà una altra, o està previst que n'hi hagi una altra, que tractarà una quantitat de tonelades cada any impressionant. No sé jo si Menorca produïm prou residus, però bueno, escolta, com veig serà més riure, em diuen.
Això suposo que te refereixes a la planta...
Sí, sí, també jo et veig.
Bueno,
sí,
aquí aquest indret va ser ànimo de polèmica amb el tema de quan van fer lo de l'ampliació de la carretera aquest de Molo. Mm-hmm. Aquí hi havia una rotonda important que anava aquí, i ara, en aquests moments, podem veure per què se posava la rotonda allà. Vull dir que era, supos que era per donar cobertura en aquesta planta que serà privada. Jo allà no cap d'entendre una cosa és que hi ha una declaració d'interès general. Bueno, perfecte, vull dir que té de ser interès general. Quan el pla director sectorial de residus diu que en vez de... Vull dir que en poden ser 5 plantes d'aquest tipus i en tenim 3, jo me sembla que declaració d'interès general ja no en tenim massa d'interès general, ja en tenim 3 que funcionen, té de funcionar. Sembla que no van a tope, vull dir que s'estan tirant un poquet a los tejos, a veure qui s'endú el gato a l'aigua. Bueno, aquí hi ha una exposició pública, i el que sí que no puc entendre, que estigui tan aferrada allà on hi ha restos arqueològics, vull dir que me sembla que l'interès general aquest mos haurien de fer mirar i que no se pogués tirar per endavant. Jo, és una opinió molt personal.
Jo me sembla que 5 plantes de tractament de residus a Menorca, hombre, serem una illa netíssima, no hi haurà cap residu pel carrer, ni per les xiquies, ni per un món, si tenim tant de postos per tractar-los, no ho sé. Jo a vegades me sembla,
sí,
que entrepoco massa...
Miquel, després d'escoltar el conseller de l'altre dia, que troba que som massa aquí a Menorca, que hem de fer menys coses, conseller,
sí, Nari, sí, de...
Nari, sí, sí. Vull dir que diu que haurien de ser menys, que han de reduir l'activitat, vull dir que si han de reduir també no hi haurà massa obres d'aquestes d'infraestructures públiques i privades, vull dir, perquè en 3 plantes ja no en tenim prou. Això és una opinió molt personal. Ja.
Per cert, desconsellar, és dir, la setmana passada van una tortuga que havien recuperat a Cala Galdana fa temps i que en el centre de recuperació d'animals del GOP l'han curada, la van anar a mullar a la costa nord de Menorca, i entre les autoritats hi havia desconsellar, i que, com dirien en castellà, ni corto ni perezoso, es va tirar dins aigua per seguir la tortuga en els primers passos dins aigua.
Sí, però aquest joanot, o aquest jove, sí, té la seva vida està dedicada en aquest tema.
Sí, 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 sí.
Per a països d'Àfrica, de Sud-Amèrica, vull dir que tot...
Ja, ja, però vull dir que compares amb altres consells. Tu t'imagines, per exemple, jo què sé, en Santi Tadeo o un altre polític de l'anterior govern allà que estirin dins aigua una cerimònia d'aquesta.
Sí, però si s'anà més en fora, que hi vagi jo per fer una excursió motxilera, darrere la tortuga. No,
ja, ja,
no.
Bueno, bé,
cadascú té de fer les coses que creu que li encaixen de la seva manera.
Bueno, Amor, xerrant d'esport, és responsable de l'autoritat portuària, diu que invertiran en coses útils, que m'assembla una decisió molt de seny.
el president de l'autoritat portuària, el nou president, que invertirà en coses útils. Vull dir que jo crec que és una declaració d'intencions, ja tornant a parlar de lo mateix, ja tornant a ratllar de lo mateix, que és el tema de Cala Figuera, de la Solana, el Club Marítim que hauria de tenir els amarres, que jo crec que sí que els hauria de tenir per el tema social, que s'ha cantilat ara ruta, que també mos donaran una mà, però bé, tot això s'haurà d'estudiar. És igual que també amb el mercat de creuers, que insinua que el canvi de barcos hauria de ser, ara quin aclarit aquí per tenir un moll molt gros per tenir barcos de gran eslora, ara resulta que mos convé més que venguin els petits, aquests que gasten molt. Bueno, jo m'agradaria saber els estudis aquests que fan, a veure que a vegades una persona qui si es mira en gastar amb el viatge, tota vegada gasta més quan va a puesto. Ara, una cosa que sí que m'ha agradat és que el que ja diu, que sembla que s'ha dins aquest mes, que ja s'adjudicarà el que és el varadero aquí en esport. Vull dir, ja és ben hora que tinguem un varadero així com toca. Perquè jo me'n recordo l'any passat, no fa massa, vull dir, dins la temporada d'hivern, que quan vam haver de treure els barcos aquests, les golondrines, aquestes que tenim els grocs, el Don Juan, etc., vam haver de dur una grua de fora per poder treure els barcos, perquè no hi ha un tràfic. Vull dir, no tenim una grua d'aquestes que estigui ubicada allà per poder treure barcos de gran tonelatge. Sí, sí. Gran tonelatge que estem rellant tampoc, no? De molt grossos, no. Aquest groc se'ls van treure amb una grua. Jo me pesca el Don Juan, me pesca, se'n va haver d'anar a fora per fer la varada.
Sí, sí.
I les barques del bou, ben igual. El que no podem fer és comportar que vengui aquí una grua, que se gasti en una pasta i no tenir ja el varadero aclarit. I ara aquí tenim la zona d'Escos Nou, que ja està pràcticament tot el que és el tràfic marítim comercial va en aquella zona, ja han ampliat el que és el tema de la carretera per sortir per darrere, aquí no hi ha cap excusa perquè el varadero no se faci. I ja el que haurien de fer d'una vegada,
d'una punyetera vegada
no me sortia, perquè després hi ha qualcú que m'arreia, diu, hauria d'esmirar-t'hi un poquet, estirar ja els edificis aquests que van expropiar, els vells, que era una fàbrica vella, allà on hi havia la Paloma, tot això tirat i farò ben aclarit i ja l'aparcament, que ho tinguin ja, i l'estació marítima nova ja, que no esperin molt de temps. Vull dir que això són coses de declaració d'intencions, menys i més posar fil a la agulla i per endavant.
Ja, ja. Es nota que s'atracen eleccions. Justament d'aquí dos mesos hi haurà les eleccions generals i bueno, els partits polítics ja presenten les seves coses, encara que sigui en manera de borrador, però sembla que el PSOE, i això sol ser habitual amb el PSOE, diu que si governa llevarà la signatura de religió, igual que també diuen que han de rompre el concordat amb el Vaticà i totes aquestes coses, que és una cosa cíclica. Tu estàs alarmat per això?
Hombre, jo la veritat és que me preocupa perquè jo en aquest moment estic convençut que l'Iglésia, almenys la que jo conec, que és l'Iglésia Catòlica, fa unes accions a nivell nacional molt importants en plan altruista. Estem ratllant de Càritas, estem ratllant de Manos Unides, estem ratllant de molts temes d'aquests que hi ha molt de voluntariat. Que si aquestes associacions altruistes no hi fossin, qualcú els hauria de crear. Distinct ratllant de l'Iglésia Catòlica. Les altres religions també jo crec que tenen importància, però que m'expliqui qualcú què és el que estan fent per la ciutadania, les altres religions que no siguin coses d'ells. Amb bon criteri.
Sí, sí.
Cadascú ha de fer el que vol. Ara jo el que no vull és que me vengui aquest senyor com el que va fer en Zapatero en aquella època, que això també ho tenia en el programa en Zapatero, però no ho va aplicar. Aquell va treure una cosa que jo me sembla que va ser pixar fora d'estès, que era la memòria històrica. La memòria històrica que ja la tenia d'haver enterrada, no desenterrada i deixar-ho. Ara que aquesta gent mos vengui, que no poden donar religió a unes escoles públiques, a les escoles privades i en els centres concertats. Bueno, i què és qui aprèn religió, és que ets ensenyen malament, que és que, vull dir, jo me sembla que podien donar a triar el que han de fer i no posar entredit aquest tema, que jo per això no m'agrada ni pont ni gens que m'ho prohibesquin donar religió a una escola.
Escolta, José, i tu també te telefonen els candidats de les primàries del PP perquè els donis el teu vot, tant en els candidats en el Senat com en el Parlament, o...
No, tu no telefonen. Jo ja t'ho vaig dir, que jo no som ningú. Perquè no me fan enquestes, no me fan ni sí. telefonar. Clar, no me poden telefonar, sí que me poden telefonar,
sí, sí.
Que me telefonin les vegades que vulguin, però si me telefonen jo no me convenceran, i si me convencen més ben, els hi és ben igual,
sí, sí.
Perquè jo com que no puc votar a ells, com que no estic afiliat, jo no estic afiliat a cap partit polític. Vull dir, Però me diuen que hi ha bastant d'ambient, eh?
Sí, sí.
Es veu que tothom vol ser cosa.
Tothom, eh? No sé què deu tenir Madrid, però té coses, sí, sí. Hi ha oferiments que ja són públics i altres fins i tot per Facebook, més o manco directes, i res, tothom es postula per anar a Madrid, no només del PP, sinó també d'altres formacions polítiques.
Sí, sí,
no sé què deu tenir la capital d'Espanya, perquè tothom hi vol anar, però sí que es veu que molta gent, no sé, deuen que estan bé, ara en la tarifa plana no és molt cas, de telefonar, però sí que tothom telefona afiliats i tal a demanar a veure si poden comptar amb el seu vot i tal, però que la setmana que ve hi ha junta insular del PP i ja decidiran quins són els candidats. Jo, per el que m'han dit, no volen rompre l'equilibri entre la part de Ponent i Llevant, amb la qual el senador seguiria sent de la banda de Mó i el diputat de la banda de Ciutadella. Després, clar, hi ha més d'un candidat, més de dos i més de tres per cada posto, ara que feim ara, i d'aquí supos que venen aquestes telefonades i fins i tot a vegades nervis i molt de cafès, això sí, molt d'estudiades de cafès.
Jo crec que hi ha dues coses importants. Jo, tota aquesta gent que s'ha postula per anar a Madrid, Miquel, no t'ho perdis, aquesta gent el que vol fer és cosa per poble.
Sí, clar, lògicament,
segur.
Sí.
I que no se'n recuperarà ni de ses dietes, que
sí,
tindran una jubilació d'aquestes privilegiades quan t'hagi passat 8 anys, vull dir, seran... No, això no els hi preocupa. Ells el que volen fer cosa és per es poble.
Per poble, per Menorca, clar, sí.
Molta d'això. Ara, jo me demano això, qui ho decidirà.
Clar.
Els qui estan dins la junta, és qui és, és qui comanda, és qui aquest diu, mira, tu no te preocupis, jo pactaré això amb tu, perquè sí. Això a totes partits.
I a més, vegades, José, recorda que a vegades és més important i guanya més, vegades, es que dona una passa enrere, que no és que quedes número 1. Recordem, casos de persones que s'han retirat a moment, però després han estat recol·locats convenientment.
Amb els temps veus a on te'ls col·loquen. Si vivim coses veurem.
I aquests 2 mesos en veurem moltes i ens sentirem moltes coses, que serà molt divertit. Bueno.
Allà que està a l'expectativa.
José, com sempre, gràcies, bon dia i demà dimecres més.
A tu, fins demà, bon dia, adeu.
Abrimos las puertas de Apallisser. Domingo de diversión para que descubras la renovada exposición de pavimentos y revestimientos cerámicos y la nueva sección de puertas, armarios y parquets. Todo preparado para disfrutar de la jornada. Talleres Show Cooking, 16 premios de 200 euros, actuaciones infantiles, grandes ofertas y el sorteo de un crucero por el Mediterráneo para 2 personas. Solo este domingo 25 de octubre en Apallisser. ¿Te lo vas a perder? Apallisser. Profesionales de la construcción siempre en tu vida.
COPE Menorca vol felicitar Albert Torres, medalla d'or a la prova de Madison dels Campionats d'Europa de ciclisme en pista, juntament amb el seu company Sebastià Mora. Enhorabona, campions!
Informació esportiva que avui, ja sabeu, els dimarts i els divendres, a partir de les 3:20 fins les 4, amb en Joan Junico i tot l'equip de col·laboradors, tertulians i convidats, no me sabrà quins seran els temes que podrem escoltar ampliats avui a partir de les 3:20. Bon dia.
Bon dia i bona hora. Som dimarts i, per tant, toca programa llarg avui en els esports de COPE, des de les 3:20 i fins les 4 del capvespre. I avui toca xerrar de la història del futbol en menorquí, ja que ens visitaran els nostres estudis en Paco Perea i algun dels seus col·laboradors, membres de l'Associació Històrica del Futbol Menorquí, una entitat que sempre fa feina perquè tinguem en la nostra memòria tot el tema, tots els personatges que han donat la història del futbol al llarg de tots aquests anys. Com sempre, serà la segona part del programa, junt amb en Pepe Caballero i amb en Joan de Bessa. Primer de tot, xerrarem, intentarem connectar amb Londres, on hi ha el nostre ciclista internacional Albert Torres, que aquest diumenge es va penjar la medalla d'or de Madison a l'europeu celebrat a Suïssa. Un Albert Torres que, sense aturar, ja es troba a Londres junt amb en David Montaner. També xerrarem amb en Quique Perelló, el pilot maonès que passats dies ha aconseguit una passa quasi bé definitiva ja per proclamar-se campió del campionat de Catalunya. També xerrarem de voleibol, de la Sant Lluís, de Lliga EVA i de la tercera divisió. Tot això a partir de les 3:20. Fins després.
Gràcies, bon dia. Temps ara ja, abans d'arribar a la 1, per les sensacions musicals, amb en Toni Salvador.
Sensacions. Toni Salvador.
Hola, una salutació molt cordial a tots els que escoltau Es Matí de Menorca. Avui ens visita Nadora Istrova, que és la directora d'un grup que hi ha a Bulgària que es diu El Misterio de las Voces Búlgaras, on ens interpretarà un tema, una cançó que es diu La Bella Milka. És una cançó tradicional búlgara d'origen traci que es canta per Nadal. En aquesta cançó, un grup de joves d'un poblet celebra la bellesa d'una lata fadrina. Com és característic de la música vocal nadalenca del folclor búlgares, hi participen veus masculines.
Milkina mama, milka falese, ekulatene, moi kulatene,
malikate rabotna, novoj skoposna, ekulatene, moi kulatene, malikulatene, kulatene, milka, maričarca, rikrata, ekulatene, moj kulatene, čarca, rikrata, maričarca, šijata, ekulatene, moj kulatene,
FM, COPE Menorca.
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Continúa la polémica por el borrador del programa electoral del Partido Socialista por la eliminación de la asignatura de religión. En el PSOE no se ponen de acuerdo con el alcance de esa medida. Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez.
Antonio Hernando ha eludido los paños calientes de su compañera y responsable del programa, Meritxell Batet. Directo, el portavoz del Grupo Socialista lo tiene claro. Tanto en la escuela pública como en la privada, la religión será eliminada como asignatura.
Lo que se trata es de sacar la religión del currículum y, por lo tanto, que la religión no cuente como cuenten las matemáticas, como cuenta la lengua o como cuenta la literatura. En los colegios privados la religión se podrá seguir dando, pero evidentemente no podrá formar parte del currículum.
Esto implica la denuncia del concordato con la Santa Sede. La intención del PSOE es romper este acuerdo internacional. El objetivo último es lograr un Estado laico.
La polémica sigue generando más reacciones. La Asociación de Padres de la Escuela Católica cree que es un grave ataque a la libertad y esperan del PSOE una rectificación. Carmela Vallan.
Como un retraso absoluto, además de un ataque gravísimo a la libertad constitucional de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, ve la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos la propuesta socialista de eliminar la religión de la escuela. Luis Carbonell es presidente de CONCAPA.
De querer imponer a los demás la ideología de un partido, es que es un retraso absoluto. A mí me parece un disparate, es una imposición totalitaria inaceptable.
Inaceptable porque también en la escuela pública, asegura Carbonell, los padres deben poder elegir si quieren que sus hijos cursen religión y espera que el PSOE dé marcha atrás ante una propuesta que considera le restará votos.
España es el país de la Unión Europea donde más ha subido el precio de la electricidad que pagan las familias. Más del 70% de esa subida, dice algún experto, se debe a decisiones del gobierno. Álvaro Gutelenk.
Así lo dice un estudio realizado por David Robinson, uno de los mayores expertos de energía del mundo. Desde 2008 ese precio ha subido 81 euros megavatio hora, casi el doble que la media europea. Subida que se explica casi en su totalidad a lo que llama cuña gubernamental, los costes decididos por el gobierno como tasas o impuestos que nada tienen que ver con la generación o el suministro, y subida que afecta sobre todo, dice Robinson, a los pequeños consumidores.
Que las decisiones del gobierno están castigando más a los residenciales que a los demás consumidores. Siempre son los consumidores pequeños que pagan precios más altos por el incremento de precios debido a la cuña.
Solo pagan más que nosotros las familias danesas, alemanas e irlandesas. Por eso Robinson aconseja que muchos de los costes de esa cuña sean a cargo de los presupuestos.
Continúa el juicio por el caso Asunta y continúa con los testimonios de los peritos. Estos aseguran que la muerte de la pequeña se produjo entre 3 y 4 horas después de la última comida y que la autopsia confirma que estaba fuertemente intoxicada.
Yo creo que estaba gravemente intoxicada. Entonces estarían muy limitadas sus capacidades porque de defensa, claro.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Vuelve la Champions, vuelve con enfrentamientos asequibles para Barça y para Valencia. Arantxa Rodríguez.
El Barcelona se enfrenta al Bate Borisov en Bielorrusia con las miradas puestas en Neymar ante la ausencia de Leo Messi. Enviado especial a Minsk, Manolo Oliveros.
Aquí son las 2 y 3 minutos de la tarde, el Barça comiendo en su hotel sin novedades, cielo gris y baja temperatura 7 grados y el equipo de Luis Enrique que quiere los 3 puntos en el Borisov Arena, donde ya cayó derrotado el equipo de la Roma por 3-2. El asturiano que pondrá Ter Stegen en la portería vuelve Mascherano y solo falta ver si jugará Sandro o Munir.
Esta noche también juega el Valencia, lo hace ante el Gante, pero con los focos apuntando a Nuno y a Negredo. Rafa Villarejo.
Sí, la decisión de Nuno de dejar fuera al delantero vallecano por segundo partido con consecutivo eclipsa la previa de un partido importantísimo para el Valencia en busca de la clasificación para la siguiente fase de Champions. Vuelve Enzo Pérez tras un mes de lesión. Se han vendido ya 40.000 localidades, de ellos 2.500 son seguidores del Gen.
El Real Madrid acaba de aterrizar en París con Sergio Ramos y con Luka Modric en la convocatoria, pero sin el lesionado Gareth Bale. Y además, en ciclismo, se acaba de presentar la próxima edición del Tour de Francia, que va a comenzar el 2 de julio y va a acabar el 24. Va a pasar por España y tendrá un final de etapa en Andorra.
Gracias, Arantxa. 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mira, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Verti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Menorca.
Estar informado.
Continua el matí de Menorca a les 1:06, fins a 1:30. Tindrem amb Vicenç Arnais, avui m'ho xerrarà de quan arriba una nova criatura a una família, i després xerrarem de la fibrosis quística de la marxa, ja de la cinquena marxa que es celebra aquest dissabte a Ciutadella. Xerrarem amb gent de la Fundació Respiràlia, amb us contaran que és la fibrosis quística i en què consistirà aquesta marxa, qui pot participar i tot això. Molt bé, vinga, el que vos de Vicenç Arnaiz mos ha deixat avui la seva intervenció setmanal. Va sobre quan una criatura nova arriba a una família. Aquesta família, ja més extensa, es mobilitza com una tribu per, d'una banda, protegir i, per l'altra, controlar. Recordatori bo per els que són pares i per els que ho seran. Vicenç, molt bon dia.
Bon dia, Miquel Àngel. Bon dia a els oients que ens escolten a la COPE ara en aquesta hora. L'arribada d'una criatura amb una família, i sobretot si ets la primera, capgira moltes coses. Capgira, replanteja els projectes laborals, capgira els usos de recursos econòmics, capgira sobretot els usos i disponibilitat dels temps, capgira l'organització, la dependència, ja ningú pot fer improvisar el que vol, perquè tot s'ha de fer en combinació amb altres. I això no només afecta la parella que han de tenir, que tenen o han tingut els fills, sinó que altera en sentit positiu la dinàmica de la família àmplia, de la família estesa, perquè els humans, en definitiva, som mamífers socials, i l'arribada d'una criatura reorganitza, mobilitza a tota la manada, a tota la tribu. I és en aquest aspecte que avui em voldria centrar. Tenir una tribu, tenir una família, pertany a un grup, et garanteix protecció i a la vegada t'obliga, et vincula a un determinat desconductes, un determinats valors que el grup exigeix. En el moment que arriba una criatura, les famílies es mobilitzen d'una banda per protegir. És evident que aquella criatura i sobretot aquella mare que doni a llum necessita protecció, i la família estesa, extensa, s'organitza per protegir, per assegurar que tindrà el que té, per garantir, per ofertar protecció efectiva, per alimentar i participar de les il·lusions i projectes de com serà i què farem, i a la vegada també per protegir, per alertar en els nous pares d'aquelles qüestions que han de tenir en compte, no? I és habitual que en les trobades familiars més experimentats en aquesta matèria ajudin a repassar les previsions que s'han de fer, si la casa s'ha d'adaptar, si es necessiten determinats recursos, si hi ha qüestions que s'han de preveure a nivell econòmic, a nivell organitzatiu, i acostumen a haver ofertes de col·laboració. Podeu comptar amb jo, si hi ha alguna criatura, altra criatura a la casa, el dia que hagueu d'anar a la clínica m'avisau i duis l'altra fieta que no, o jo vinc a cercar, i es van organitzant. I a la vegada també aquesta mobilització de la família, de la tribu, de la manada, obeeix a un altre interès, un altre principi, que és de donar continuïtat a la manada, a la tribu, a la família. I la continuïtat té, d'una banda, un aspecte ben biològic, ben zoològic, la criatura que està de néixer i ho ha nascut, i hem d'estar segurs que té tot el que precisa, i per això col·laborem, i a la vegada volem que aquesta nova criatura pertanyi a la tribu, enforteixi la família, faci créixer la família, en el sentit de pertenença afectiva, però també de pertenença cultural, que utilitzi, que recorri, que sigui partíceps dels usos i costums de la família més extensa. són dues branques, dues dimensions absolutament legítimes i absolutament positives. D'una banda, protegir, ajudar, col·laborar amb la nova maternitat i paternitat i en la nova criatura, i per una altra banda, intentar que aquella criatura, aquella nova família, aquella nova dimensió de la família, segueixi els patrons, sigui una ampliació, per tant un enfortiment de la família d'origen. Això a cada família es juga, es mobilitza de formes diferents. Hi ha famílies molt invasives, hi ha famílies que només pensen en lo econòmic, hi ha famílies que només pensen en l'afectiu, hi ha famílies que només pensen en ella, hi ha famílies que només pensen en la criatura. Això és tan variable com ser ser humà. I pertoca, en aquest cas, en els pares ja experimentats o nous pares i mares, decidir fins a quin punt la família extensa ha de participar. És evident que han de donar espai, i els és bo donar espai a la família extensa en l'atenció a la nova situació familiar de criança, però també s'han d'assegurar que els autèntics protagonistes són ells. Hi ha famílies extenses tan invasores que impedeixen que son pare i sa mare desenvolupin competències o que actuïn en serenor en relació amb la nova criatura, perquè la pressió amorosa de l'entorn és tal que impedeix aquesta presa de rol de subjecte competent a son pare i sa mare. Quan aquestes coses no es gestionen bé, donen malestar a la família extensa i donen malestar en el nucli que ha incorporat aquesta nova criatura. I és habitual que en les trobades de parelles joves en criatures recents sorgeixin comentaris favorables o no en relació en el paper de la família extensa. Hi ha mares i pares que comenten amb certa sofrença com et senten envaïts, desreconegut per els sogres o per els pares, i n'hi ha d'altres que diuen que sort entén d'ells, que saben trobar el puesto, saben col·laborar i et saben retirar quan es suporto. En tot cas, ha de ser fruit d'un diàleg compartit. Cada família es parla de formes diferents, però totes les famílies es parlen i es diuen les coses. Uns obertament, en situació de tertúlia, i en nades i vingudes, en bromes i temes i actituds serioses, i altres famílies són missatges que es diuen a algun membre de la família perquè ho faci arribar en els altres. El que sí és absolutament imprescindible és que, sigui quin sigui l'estil de la família, es nucli reproductor, el nucli que té la criatura, reflexioni i ajudi a les famílies extenses a situar-se, a ubicar-se, a que quedi clar que quan els necessitaran els demanaran, o que poden aparèixer en qualsevol moment, que quedi clar què és el que els demanen, no sigui cosa que tinguin necessitat i aquesta necessitat no sigui detectada, i que és el que no els demanen i que més aviat els destorbaria. Són dues necessitats, família extensa i família nuclear, diferents en relació amb el mateix, que tot és respectable, habitualment tot és respectable, però si algun criteri ha de prevaldre és de la família nuclear, que són ells els que estan quan arriba una criatura nova, estan en una situació més fràgil, més inestable, i els hi pertoca a ell i a ella, en els nous pares, conduir i prendre domini de la nova situació. Sobretot, recordem i celebrem que l'arribada d'una criatura a una família és motiu d'inquietud, però sobretot, és motiu de gaudi, d'esperança, d'alegria, d'actitud positiva, d'optimisme. Vinga, bon dia i fins la setmana que ve.
Gràcies, Vicent, molt bon dia. 30 segons i vos anem a xerrar de la caminada, de la cinquena caminada solidària contra la fibrosi quística que aquest dissabte, dia 24 d'octubre, et celebrarà a Ciutadella. Xerrarem amb una mare i membre de la Fundació Respiràlia.
Blanco, rojo, azul, verde, de esta marca, de la otra, ¿a qué precios? Hay para todos los bolsillos.
Ven a la Feria del Vehículo de Ocasión los días 23, 24 y 25 de octubre en Ciutadella, zona aparcamiento Passeig de Sant Nicolau, frente a la Plaza dos Pins.
Todas las marcas, colores y modelos totalmente revisados, a los mejores precios. Feria del Vehículo de Ocasión, días 23, 24 y 25 de octubre, te esperamos en Ciutadella, zona aparcamiento. Aparcamiento Passeig Sant Nicolau, frente a la Plaza de Spins.
Organiza Asociación de Talleres del Automóvil de Menorca y PYME. Colabora Consell Insular de Menorca y Ayuntamiento de Ciutadella.
89.6 FM, COPE Menorca.
La 1 y 16 minutos hablamos de la fibrosis quística de esta marcha, la quinta, el día 24, sábado en Ciutadella, a partir de las 10:30 y con salida en la Plaza de los Pinos, 6 kilómetros a recorrer, una caminata solidaria. Puede participar todo el mundo, niños, mayores, jóvenes, los que quieran. Vamos a hablar de la fibrosis quística de la Fundación Respiralia con Paz Aristi, que es madre y además es la responsable de comunicación de la Fundación Respiralia. Paz, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Cuéntanos. Gracias por recibirnos.
Gracias. Por encima, ¿qué es y qué pretende la Fundación Respiralia?
Mira, la Fundación Respiralia se crea en el 2006 por la necesidad de la Asociación Balear de Fibrosis Quística de atender todavía mejor a las personas con fibrosis quística en Baleares. Y desde hace 10 años, la asociación ya desde hace 25, pero la Fundación Respiralia desde hace 10, ayudan a las familias, a los niños y jóvenes con fibrosis quística mediante sesiones de fisioterapia respiratoria, ejercicio físico dirigido, atención psicosocial, información, talleres formativos, etcétera.
Cuéntanos de una forma que podamos entender lo que es la fibrosis quística. ¿A quién afecta y de qué forma afecta a la vida de las personas que la padecen?
Mira, la fibrosis quística es una enfermedad genética que se tiene ya desde que se nace, ¿vale? Es degenerativa, con lo cual los órganos que se ven más afectados, que son los pulmones, el sistema digestivo y el sistema reproductor, se van degenerando con el tiempo. Vale, ¿eso qué quiere decir? Pues que es una enfermedad que va a afectar a inflamación e infección del aparato respiratorio, van a tener dificultades respiratorias, toses constantes, infecciones, neumonías, ¿vale? Y a día de hoy no tiene cura, pero bueno, la trabajamos todos, tanto los médicos como los investigadores, como nosotros desde las asociaciones, para que cada vez se tenga mejor calidad de vida.
Claro, esa calidad de vida depende mucho, me imagino, de los cuidados que puedan proporcionarles pues los familiares y también pues el sistema de salud, ¿no?
Efectivamente, depende de, como bien has dicho tú, del sistema de salud. Depende también de los familiares, de la conciencia que tengan los familiares por normalizar la enfermedad, y depende también de la mutación que se tenga. Hay algunas mutaciones más graves y otras más leves, pero básicamente eso es lo que nosotros desde la Asociación de Fibrosis Quística, desde la Fundación Respiralia, pedimos a las familias es que traten de normalizar la enfermedad, que se involucren las familias a hacer actividades, a hacer ejercicio físico, a hacer esa fisioterapia respiratoria y a cuidarse.
¿El sistema de salud proporciona todos los medios necesarios para que estas personas puedan vivir mejor o no?
Pues estamos en ello, sí. Es cierto que somos un colectivo bastante privilegiado. Ya desde el año 90, lo que son los tratamientos básicos están incluidos en el sistema de salud. Pero bueno, ahora, por ejemplo, hay unos medicamentos que están aprobados a nivel americano, en América, y que queremos que los traigan para acá, y que estamos trabajando, pues eso, para que se aprueben y se administren aquí, y que van a suponer un avance importante, porque no va a ser una cura, pero sí una parada de los síntomas de la fibrosis quística.
Estaba leyendo en la nota de prensa que habíais enviado que en Baleares una de cada 35 o 40 personas son portadoras sanas del gen y que hacen falta que se junten dos personas portadoras para que nazca un bebé con fibrosis quística. En las Baleares decís que hay unas 80 o 90 personas afectadas y en Menorca un poco más de una docena, ¿no?
Sí, en Menorca tenemos registradas 12 casos, uh-huh. aunque podría ocurrir que hubiera algún otro, ¿eh? O sea, nosotros uh-huh. no tenemos, hay un yeah. rango de una veintena de personas que uh-huh. pueden tener la enfermedad y no haber yeah. sido diagnosticados. Yeah.
¿Es difícil diagnosticar esta enfermedad o se puede confundir con otras enfermedades por sus síntomas?
Mira, a día de hoy, gracias a los esfuerzos que hizo la Asociación Balear de Fibrosis Quística en su día, desde el año 2000, todos los recién nacidos pasan por la prueba del talón y en esa prueba del talón está incluida la fibrosis quística. Ah, muy bien. Entonces se detecta ahí. Aquellos nacidos con anterioridad, sí que es cierto que son gente que quizás ha dado muchos tumbos por médicos, porque no alcanzaban el peso adecuado, porque tenían infecciones pulmonares recurrentes y ha sido gente con una salud débil, ¿no? Uh-huh. Y esos son los casos que tratamos de concienciar a la gente que hay que tratar de localizar, ¿no? Para que el tratamiento, cuanto antes se ponga en marcha, pues mejores cuidados tendrá esa persona y mejor calidad de vida.
Y para ayudar, desde hace 5 años en Menorca se organiza esta caminada que, como decía yo, va a empezar a las 10:30 de la mañana en la Plaza de Spins de Ciutadella, unos 6 kilómetros por diferentes calles de Ciutadella. Puede participar todo el mundo de una forma muy fácil. Tú participas, andas y por cada kilómetro aportas 1 euro, que se puede aportar, me imagino, ahí directamente o hay una cuenta corriente en la Caixa Colònia. Bueno, lo de los números en radio suena muy mal porque nadie los apunta, pero si vais a Caixa Colònia y decís quiero ingresar en la cuenta de Respiralia por la caminada, seguro que os atienden sin ningún tipo de problema. Una caminada que, me imagino, se celebra también en otros lugares de las Baleares, ¿no? ¿O es algo solo de aquí de
Menorca?
De
momento solo en Ciudadela. Y el mérito no es de Fundación Respiralia, sino el mérito
de Molian Borràs y su familia, ¿no?
Es de una niña que con sus 11 años bueno, ayudada quizás por una hermana 4 años mayor, se acercó hasta el alcalde de Ciudadela y les dijo: ¿qué puedo hacer yo para organizar una cosa en beneficio de una fundación que me lleva ayudando a muchos años?
Fue Molian Borràs, que ahora tiene 16 años, tiene fibrosis quística, y ayudada por su hermana Rebeca, que tiene 4 años más, organizaron hace ya, pues eso, 5 años la primera caminata en Menorca con ayuda de su familia y amigos. Ellos viven en Menorca porque el clima es mejor que el de Inglaterra, que es donde vivían, pero su padre es de la isla y, bueno, están residiendo en la isla y reciben cada año pues la ayuda y colaboración de toda la gente que se quiera apuntar a andar un rato, que andar es muy sano, está muy bien, y encima pues puedes ir con tus amigos, con tu familia, con la mascota y aportar al final 1 euro por kilómetro o lo que tú quieras, o sea que si es más, pues mejor, ¿no?
Efectivamente, muy bien lo has explicado, así es. Animamos a todo el mundo desde aquí a que participe y aparezca a las 10:30 en la Plaza de los Pinos de Ciudadela este sábado. Y bueno, cuantos más vengamos, pues mejor.
Mucho
y,
mejor.
Bueno, y podamos hacer así más difusión también de la fibrosis quística.
Tú eres madre de una persona afectada, ¿verdad?
Sí, yo tengo un hijo que acaba de cumplir ahora 14 años, vivimos aquí en Mallorca.
Sí, eso cambia la vida de una familia, de una madre, de los padres, un hijo con este problema, o uno, como tú decías, lo normaliza y se acostumbra.
No, acostumbrarte no te acostumbras. Una cosa es que normalices una enfermedad, es decir, que intentes que tu vida sea lo más normal y cotidiana posible, y otra cosa es que te acostumbres a ello. No te acostumbras. Son niños que llevan mucho tratamiento, pueden también tener varios ingresos hospitalarios al año, y entonces lo que hay que trabajar es para que se encuentren en un estado de salud pues lo mejor posible, para que esos tratamientos intravenosos o esas estancias hospitales ya se reduzcan al mínimo. Y bueno, pues eso, ¿cómo lo vamos consiguiendo? Pues lo vamos consiguiendo pues a través de hacer bien los tratamientos médicos que nos piden que nos pautan en el hospital. Y bueno, luego también hace falta concienciar a los chavales que esa fisioterapia respiratoria, que la deben de hacer diariamente, incluso 2 veces al día, mañana y noche, y cuando están afectados o cogidos por un buen catarro, hacer incluso una tercera vez, la normalicen con una actividad extraescolar casi más. Eso es lo que intentamos, que a eso no se olviden de añadirle mucho ejercicio físico para movilizar el moco. Y bueno, y dentro de eso, pues efectivamente sí que habrá momentos en los que digan, jo, esto no es justo, vaya vida me está tocando, pero por otro lado, tienen que tener, ser conscientes de que cuanto más se cuidan, mejor están y más cosas pueden hacer aparte.
Pues venga, 24, sábado, 10:30 de la mañana, Plaça dels Pins de Ciutadella, una caminada solidaria contra la fibrosis quística en Ciutadella. Paz Aristi, madre y responsable de comunicación de la Fundación Respiraria, gracias, buenos días y mucho éxito.
Os doy muchas gracias por dejarnos entrar. Quizás si me dejas hacer un pequeño paréntesis, decir que a todo esto se ha sumado una paella solidaria en Alaior ese mismo día 24, entre la 1 y las 3.
Muy bien, ¿dónde?
En la Plaza del Ramal.
Perfecto.
¿Vale?
Venga, gracias,
muchísimas
buenos días.
Gracias.
Gracias a ti, buenos días.
Hasta luego.
Recto final, la 1 y 26 minutos, casi 26. Temps, però encara per informació meteorològica. Per si no ho sabíeu, segons m'ho diu l'Agència Estatal de Meteorologia, avui tindrà el cel anivolat o cobert amb possibilitat de qualque precipitació ocasional. Temperatures que davallen, mínimes de 10-14 graus. Bueno, m'ho diuen que davallen, però quasi cada dia les mínimes són iguales. I màximes que no passaran des 20. Aquí sí que davallen una miqueta. Les més baixes, les temperatures més baixes, les tindrem avui cap vespre quan es faci fosc. Vents del nord-est, en moments de vent fort per donar-se nit. Temperatures màximes 21 a Mó, 20 a Ciutadella, mínimes de 14. Tenim avís de mala mar avui, demà i demà passat.
Shakespeare in love. Shakespeare enamorat. Una pel·lícula d'en John Madden amb música d'en Stephen Warbeck. Una pel·lícula protagonitzada per en Gwyneth Paltrow i en Joseph Fiennes, que narra l'aventura amorosa entre en Viola de Lesseps i el jove William Shakespeare. Aquesta serà la banda sonora de l'any 1998, que Sensacions Especial aquest dimecres a la 1 vos oferirà aquí a Cope Menorca.
I acabava en Índigo, que ha passat una altra ronda de la Voz Kids.
Pero me siento muy orgullosa.
I de venga, aquesta cançó no et sé d'ahir, me sembla, però és de fa un parell de setmanes de King, Road Jack, una cançó d'en Ray Charles, que ella canta. Molt bé, i de venga, l'escoltam amb ella, acabam a la 1:30, notícies, l'Espejo i les dues més notícies. Demà tornem, adeu, bon dia.
Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
Si esto fueran las audiciones a ciegas, yo me daba la vuelta. Sí, sí.
¡Toma!
This way, so I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood you ain't got no money and you're getting no good. I guess what you say, so I'd rather bet my thing. Go, go, oh,
ole, ole.
Come back, but
no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Don't come back no more, no more, no more.
ti porque eres una artista, hija.
No se puede aguantar, por favor.
89.6 FM, COPE Menorca.